Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Espanya exigirà als passatgers internacionals que vinguin de països considerats de risc una prova PCR negativa en les 72 hores prèvies a l'entrada a l'Estat pels ports i aeroports. Aquesta mesura s'afegeix als controls establerts ara, que són el de temperatura i el visual. Es preveu que aquest requisit entri en vigor el proper dia 23, un cop s'hagi publicat demà en el butlletí oficial de l'Estat. Amb aquest canvi, Espanya adopta la recomanació europea del 13 d'octubre passat, que ja aconsellava als estats membres basar les restriccions als viatges dins la Unió en funció de la situació epidemiològica a partir d'un codi de colors per zones. Us expliquem també que han trobat ja el cos d'un dels pilots de l'avioneta accidentada ara fa uns dies entre Reus i Eivissa. Uns pescadors de Castelló han rescatat el cadàver dos dies després que es localitzessin les restes de l'aparell a 100 metres de profunditat. Recordem que dimarts de la setmana passada, dia 3, aquesta avioneta amb dos tripulants de l'Aeroclub de Reus havia desaparegut mentre feia el trajecte entre la capital del Baix Camp i l'illa d'Eivissa. Us expliquem, d'altra banda, que es manté la davallada continuada dels principals indicadors epidemiològics a Catalunya. Una setmana després de baixar la taxa de transmissió o velocitat de contagi per sota de l'1, la tendència continua a la baixa i l'RT ja és de 0,88. També continua baixant el risc de rebrot, que ha perdut en una setmana 136 punts, però que encara necessita perdre'n més de 500 per quedar per sota del llindar del risc alt, que són el centenar just de punts. El govern espanyol, a més, ha anunciat avui que rebaixarà l'IVA de les mascaretes d'un sol ús del 21% al 4%. Dimarts vinent ho portaran al Consell de Ministres, on tenen previst aprovar un reial decret llei. Les mascaretes d'un sol ús seran, per tant, més econòmiques. Un apunt cultural, les llibreries espanyoles xifren en un 22,5% les pèrdues per la pandèmia, segons les dades aportades avui pel sector. Són unes pèrdues menors del que esperaven, segons la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, que ha reunit aquestes dades a través de LibriRed, l'eina que analitza diàriament les vendes i disponibilitat en 781 llibreries de tot el territori. I hem de recordar que ha mort avui el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta, sacerdot de la diòcesi de Tortosa i que va ser titular de la diòcesi de Menorca i de Lleida entre el 1999 i el 2007. Va néixer a la Palma d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, tenia 80 anys i havia patit el Parkinson. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ha confirmat a Ràdio Estel que serà enterrat demà en una missa exequial que començarà a les 4 de la tarda a la Catedral Nova de Lleida.
Ràdio Estel.
Oh, la, 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 France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, 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 música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, 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 music. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Montcarnes Carns Vermelles de Galícia, empresa familiar a Monforte de Lemos, Lugo. Criem els nostres propis animals, especialitat en bou, vaca i vedella. Montcarnes és la millor carn del mercat. Enviem la carn a tot Espanya en 24 o 48 hores. Enviaments gratuïts a partir de 100 euros. També servim a restaurants. Fes la teva comanda online a montcarnes.es o trucant al 680-630-665. 680-630-665.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 1:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, salut natural per tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Des de fa molt de temps, la psicologia ha anat entrant en el món educatiu i de vegades els professors tendim o tendeixen a percebre'l com una mena de nova alquímia, no? Com una mena de ciència obscura pels iniciats que ens ho poden resoldre tot amb un encanteri o amb una pòssima. Però la veritat és que la psicologia no és això. És una ciència, certament, molt més complexa i que jo m'atreviria a dir, malgrat la classificació d'alguns apartats, que és una ciència social en la mesura que estudia l'home i que, com que l'home és lliure, no ens queda més remei als científics socials que recórrer a la part de les matemàtiques que s'ocupen de gestionar les coses imprevistes o poc previsibles, no? L'estadística. Per això, en ciències socials en general i en la psicologia en particular, crec, podem parlar de tendències, només, que ja és molt, que ja és molt. Avui volem portar llum a aquest tema a l'hora de pati i parlar, precisament, de la psicologia com a instrument per ajudar-nos al món de l'educació.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. Avui, comptant, no m'equivoco de paraula, amb l'absència del Raül, que té molta feina i no ha pogut venir, una salutació des d'aquí. I volem parlar precisament això. Ens acompanya també a l'estudi la Carla Xama.
Hola.
Bona nit, Carla. Bona nit. La nostra productora, que avui li he demanat que entri a l'estudi per suport, si més no psicològic, tot i que suposo que psicològic precisament no ens farà falta. Ens acompanya l'Esther Trepat. Bona nit, Esther.
Bona nit.
L'Esther és doctora en psicologia clínica i directora de la Fundació Institut de Psicologia. I, a més, ja sabeu que aquí en el programa som una mica estrictes amb això, durant molt de temps ha tingut molta vinculació al món de l'educació, ha donat classe, ara es dedica fonamentalment a la clínica, però, diguéssim, té una experiència acadèmica que a nosaltres ens congratula. I una mica volíem començar, com comencem amb tots els nostres convidats, Esther, preguntant-te per la teva vocació. Com descobreixes el teu camí vocacional?
Doncs mira, t'haig de dir, Jordi, que jo avui estic especialment contenta de que està en un programa que es diu L'Hora del Pati i que està tant en l'entorn educatiu, perquè jo m'inicio en el món educatiu. Jo, de fet, primer faig magisteri i la meva vocació era el magisteri. El que succeeix és que li tenia tantíssim respecte a aquesta professió, a aquesta feina, que em semblava que m'havia de completar la meva formació. I per aquest motiu vaig començar a fer psicologia i vaig estudiar psicologia. I també perquè volia tenir una alternativa per si mai em sentia que, bueno, m'havia cansat de fer de mestra i, per tant, com creia que això s'ha de fer bé des de que comences fins que acabes, doncs volia tenir aquesta alternativa. T'haig de dir que després el món de la psicologia em va cridar quan jo encara no m'havia cansat del món educatiu i, afortunadament, segueixo col·laborant molt amb les escoles i segueixo estant en contacte amb els nens.
Perquè, a més, diguéssim, a part de l'àmbit clínic, hi ha tota una branca de la psicologia que és la psicologia escolar i, diguéssim, és una ciència auxiliar molt important per nosaltres. I dic que en sentit auxiliar, no en sentit pejoratiu, sinó al contrari, en un sentit molt, molt positiu, no?
Es complementen absolutament, perquè encara que ens dediquem a la psicologia clínica, quan estàs treballant amb nens petits i estàs treballant amb adolescents, la gran part de la seva vida passa en el món escolar, en el món educatiu, i els mestres tenen un impacte importantíssim en el desenvolupament dels nens i dels joves, amb la qual cosa, encara que siguin disciplines que teòricament estan separades, es complementen de manera absoluta i permanent i hem de treballar i hem de col·laborar conjuntament.
Parla'ns una mica de la Fundació Institut de Psicologia, una mica com hi vas a parar i què és el que feu.
Doncs mira, jo hi vaig a parar, per, com et deia, per la meva vinculació al món educatiu. Jo en aquells moments estava directora d'una de les escoles, d'un grup d'escoles, que és la Fundació Collserola, i precisament amb la línia de tot el que tu estàs comentant, Jordi, vèiem des de l'escola que era necessari crear un centre que donés tots els serveis de psicologia, però amb una mirada des de l'escola, no? En el sentit d'aquesta col·laboració permanent que ha d'haver-hi amb els centres educatius. Llavors, des d'aquesta mateixa fundació, se'm demanen a mi, perquè tenia la formació doble, jo tenia una consulta a casa i durant un temps havia estat ja a sanitat, també treballant com a psicòloga en el Departament de Salut, llavors em demana que tiri jo endavant amb aquest projecte. I a partir d'aquí, doncs, vaig tenir el privilegi i la sort de poder desenvolupar un projecte com jo creia que realment s'havia de fer i es podia treballar de manera correcta oferint la màxima qualitat possible. Llavors, en l'Institut de Psicologia som un equip interdisciplinar de diferents professionals, hi ha psicòlegs infantils, psicòlegs d'adults, psicòlegs escolars, tenim psicopedagogs, logopedes, psiquiatra, per tant, totes les...
Cobriu tot el ventall.
Tot el ventall, tot allò. Nosaltres, el nostre objectiu era, perquè el que vèiem abans de que nosaltres estiguéssim treballant, és que a vegades ens trobàvem un nen des de l'escola. Vèiem que tenia dificultats, el derivaves a un psicòleg. Aquell psicòleg, si creia que havia d'anar o necessitava un tractament psiquiàtric, el derivava a una altra persona que potser no era del mateix centre. Si necessitava suport psicopedagògic, a un altre centre. Llavors, la coordinació i l'intercanvi d'informació entre tots els professionals es feia difícil.
I que és un dels factors més determinants, aquesta transferència coneixent. Sí, sí.
Exacte. I llavors, la nostra idea va ser integrar-ho tot en el mateix centre per tal de garantir la coordinació entre tots els professionals i especialment amb els professionals de les escoles. Nosaltres, quan fem un procés d'avaluació, doncs en el procés d'avaluació sempre parlem amb l'escola. No enviem només uns qüestionaris, sinó que fem una entrevista, preguntem al mestre què és el que els preocupa, preguntem com el veuen, fem tota l'exploració completa i després, quan tenim ja el diagnòstic, doncs el retornem sempre amb l'autorització dels pares perquè els mestres sàpiguen què és el que hi ha, com el podem entendre en aquell nen millor i com el podem ajudar millor. Per tant, sempre estem treballant de manera conjunta. I cobrim tot el cicle vital. Tenim diferents professionals en funció de les diferents franges d'edat.
En el temps que portes vinculada a l'ofici, no? A la professió, han canviat molt les coses? És a dir, jo tinc com la sensació de vegades... tot és molt complex sempre, no? He de la sensació que, i alguns amics meus ho formulen així explícitament, no? Que l'ensenyament s'ha psicologitzat massa, que ara tot són trastorns i són dificultats, i jo més aviat tinc la sensació, i ho formulo com a hipòtesi que m'agradaria que em verifiquessis, que passa una mica com a la segona onada del virus, no? Que és que no és que hi hagi més problemes, sinó que els diagnostiquem més.
Exacte.
Explica'ns una mica aquesta evolució. Com la veus?
Això, això que comentes, Jordi, és molt freqüent i, de fet, és una de les crítiques que es fa, no? Com si els medicalitzéssim, els psicologitzéssim excessivament, poséssim etiquetes, no? I jo el que veig, i a més el tenir la trajectòria de la doble vessant, no? Educativa, això jo recordo quan jo vaig fer magisteri, a mi en tota la carrera no em van parlar mai de trastorns d'aprenentatge, no em van parlar dels nens amb dèficits d'atenció, no em van parlar, ja no cal dir, d'ansietat i depressions, no? Per tant, tot això et poses a fer de mestre amb un desconeixement molt important. Malauradament, moltes vegades continua sent així, eh? En algunes branques no els acaben de formar específicament amb això. I aquests nens estan a l'escola. El que passava és que abans, que es deia, doncs mira, aquest nen no serveix per estudiar, no? Per exemple, amb els TDAHs, que és un dels trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, que tanta polèmica en determinats moments ha generat...
Sí.
Aquests nens estaven a l'escola. Tots podem recordar, quan estàvem nosaltres d'alumnes, no? Companys que teníem que eren inquiets, que eren moguts, que eren despistats, que eren aquells que podien donar més la nota, no? Per dir-ho d'alguna manera, sí. Dins de la classe. Però aquests nens, quin retorn tenien? Pues no serveix per estudiar, estaria millor en el camp, quan estàvem a les ciutats els deien aquestes coses. I, en canvi, el fet d'ara poder conèixer exactament que això és un trastorn del neurodesenvolupament, que tenim eines per poder ajudar aquests nanos, Doncs llavors se'n surten molt bé. Jo podria posar casos macos d'aquells nens que eren molt, molt TDAHs i que gràcies al suport de la família i dels professionals específics i de les escoles que s'impliquen, doncs acaben amb una trajectòria acadèmica. Jo l'altre dia es va posar en contacte amb mi amb un que era un d'aquells d'Òrdago, amb una doble llicenciatura, un doble grau, abans que el nen no hagués acabat l'escolaritat de cap manera. Hi havia problemes de conducta, s'enfadava, contestava malament als professors. Recordo una vegada, quan jo era directora, va venir una professora molt enfadada perquè li havia donat una patada. Clar, això és greu, no? Però si entenem per què i reacciona aquest nen d'aquesta manera, el podem ajudar i el podem corregir i el podem acompanyar a que acabi millorant la seva conducta, la seva manera de relacionar i la seva trajectòria acadèmica.
Per això, aleshores, segons el que dius, podríem afirmar que ja no és possible dir aquesta persona no serveix per estudiar, o la casuística és massa complexa i pot donar-se el cas que gent... Quan dic servir, no dic que tothom hagi d'estudiar, eh? Tothom ha de trobar la seva vocació i ser feliç. Això està claríssim, no? Però de vegades moltes gent... Jo recordo la meva època, jo tinc 51 anys i, diguéssim, era una època de transformació de l'escola, però encara hi havia molts tics del passat, i jo recordo moltíssims casos, no, que els mateixos professors els derivaven, que diem ara, diguéssim, cap a la formació professional o cap a deixar els estudis, no? Això, si un vol, pot, amb tots els recursos que tenim?
Mira, jo t'ho plantejaria amb la línia del que dius, que el que tenim l'obligació com a societat, com a família, com a institucions educatives i com a professionals de la salut, és de garantir que estem donant la igualtat d'oportunitats a tots els nostres nens i a tots els nostres joves. Per tant, si un nen té un TDAH o un nen té un trastorn de l'aprenentatge, li hem de donar les eines que necessita per compensar aquesta dificultat i que pugui fer aquesta trajectòria acadèmica. Si fent això realment hi ha un noi que no li agrada estudiar i que quan acaba la secundària, no?, que és l'etapa formativa obligatòria, decideix que vol fer un cicle formatiu o que decideix que vol anar a treballar, cap problema. Pot haver-hi diversitat de gustos, de vocacions, com tu molt bé deies, però com a societat, com a institucions educatives i des de la salut, hem de garantir les ajudes. I quan es garanteixen aquests suports i es garanteixen aquestes ajudes, hi ha un volum molt més elevat. Per això els índexs de fracàs escolar s'associen amb la manca de detecció d'aquestes dificultats moltes vegades i de suports. Quan dones el suport, hi ha molts més nens que poden estudiar. Qualsevol persona que no tingui una discapacitat intel·lectual pot tirar endavant amb els estudis. I les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, ens hem d'ajudar també a que tinguin una màxima qualitat de vida.
O sigui, tot aquest esforç, d'alguna manera, seria com retornar el comptador a zero, no? Restituir-los la llibertat, que estudiïn si volen, no si no poden.
Exacte. Jo et diria que és això. No ens ho plantejaríem amb un nen amb miopia, no? I diríem, mira, escolta, doncs que no estudiï perquè se li cansa la vista i no veu bé. Què fem? El portem a l'oculista i li posem ulleres, no? Doncs ens hem d'acostumar cada vegada més a entendre que el nostre cervell, el nostre sistema nerviós central, és un òrgan més del nostre organisme i que a vegades doncs, té alteracions, disfuncions que requereixen de suport i requereixen ajuda com qualsevol altre òrgan del nostre cos.
Mira, m'agrada molt la comparació aquesta que has fet amb la miopia, perquè de la mateixa manera que, com deia l'Andradeta, de vegades es considera que els psicòlegs sou els que ens ho arreglareu tot, diguem-ne, no? Com una mena de nous taumaturgs, hi ha l'extrem oposat, no? que té com una mena de prevenció més que a la psicologia, que també, sobretot, a la química de la psicologia, no? Allò de no vull dependre de les pastilles, que és, al meu entendre, una posició absolutament oscurantista. És com si algú tingués un os trencat i digués no em vull posar un guix perquè és que jo no vull dependre dels guixos. És absurd, no?
Jo sempre els dic, perquè això que comenta Jordi és el que ens trobem a la consulta, no? I quan a vegades la gent a nivell social diu és que estem medicalitzant, tots els pares ara i tots els mestres volen els nens medicats perquè així estiguin tranquil·lets, això no és el que ens trobem. Als pares no els agrada gens medicar els seus fills, i més aviat el que hi ha és una resistència.
Exacte.
El que passa és que el que jo els explico sempre és que jo estic molt contenta quan per ajudar un nen tinc recursos, i m'és igual quin tipus de recursos siguin. Si podem començar per recursos més, doncs de pautes educatives i psicoeducatives a l'escola, de donar estratègies per poder fer un manoig conductual, per poder centrar l'atenció, per poder aprendre a llegir i escriure adequadament, doncs evidentment començar avancem amb aquest tipus d'estratègies, però a vegades no és suficient. I quan el nivell d'interferència d'un trastorn és intens, i aquell nen necessita un tractament farmacològic, benvingut sigui el tractament farmacològic. Malauradament, encara no tenim, per exemple, tu tens un nen que li has de fer un diagnòstic d'un trastorn de l'espectre de l'autisme, del saber, dels de molta necessitat de suport, i tant de bo li poguessis dir a la família que hi ha un medicament que curarà aquell autisme. I no existeix. I això vol dir que aquella persona podrà anar millorant, el podrem ajudar, estimular-lo, ajudar-lo molt més del que s'ajudava fa 30 anys enrere, que hi ha molt menys d'aquests trastorns, però no ho podem curar. Estarà sempre limitat, tindrà unes dificultats. En canvi, si tu tens un TDAH que li està totes les pautes que has donat a l'escola, a la família, i tot i així el nivell d'hiperactivitat i de dèficit d'atenció és greu, poses el fàrmac i amb un 80% de casos com a mínim, el fàrmac ajuda. I ajuda que aquell nen pugui normalitzar molt més la seva vida. Doncs benvingut sigui en aquest sentit. Això sí, amb cura i només és quan és estrictament necessari.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant avui de psicologia amb l'Esther Trepat, doctora en psicologia clínica i directora de la Fundació Institut de Psicologia. Et volia preguntar, una mica en la línia de l'entradeta que hem fet, que ens ajudessis a posar una mica de llum a la imatge de la psicologia, no? Per una banda, no és una alquímia que ho solucionarà tot, no tenim la pedra filosofal, per una altra banda, tampoc és, com acabem de dir, un jou o un rogall que et poses al coll i que t'impedeix ser lliure. Com ens podries definir en aquest sentit la psicologia? Així, per entrar, per a dummies.
Molt bé. Mira, la psicologia, la definició tècnica és que és la ciència que estudia la conducta humana, val? Entenent la conducta humana en un sentit ampli. La conducta no és només allò observable i que nosaltres fem, sinó que aquí inclouríem també tot el que és la resposta cognitiva, els pensaments de les persones, i per tant ens n'anem al sistema nerviós central, al com funciona, com es generen aquests pensaments, i a tot el que són el tema de les emocions. Llavors el que intentem veure és la conducta, amb l'expressió més conductual, més observable, les emocions, els pensaments, i com tot això interactua de manera permanent amb l'entorn i amb la càrrega més biològica que pugui haver-hi. Ara ja el que sempre s'entén és que qualsevol conducta que tu estiguis estudiant l'has d'estudiar des d'una perspectiva psicobiosocial. Has de veure quin és l'entorn d'aquella persona, quines són les seves característiques més intrínseques i quina és la seva relació amb l'entorn. I això és el que estudia la psicologia. Comentaves, no?, quines tendències dins de la psicologia.
Sí, perquè, mira, deixa'm reformular una mica, perquè suposo que tots tenim les deformacions professionals. Jo vinc del món de la història i, diguem-ne, tu, per conèixer bé un historiador, per poder valorar bé els textos dels historiadors, has de saber a quina escola històrica pertany. No és el mateix com interpretarà la història un marxista o algú de l'escola dels anals o, algun historicista. Aleshores, jo crec que se'n parla poc, però en la psicologia passa el mateix. És a dir, no tots els psicòlegs són iguals i venen d'escoles psicològiques diferents, en alguns casos amb cosmovisions o amb antropologies molt diferenciades, no? Explica'ns una mica això.
Això que expliques també és molt important, perquè malauradament se'n parla poc i això suposa que les famílies s'ho troben molt, sense saber que s'ho poden trobar, perquè hi ha aquest desconeixement, no? I realment canvia molt la intervenció, la proposta d'intervenció que et farà un psicòleg quan tu consultes per una determinada problemàtica, per una determinada inquietud, en funció de l'orientació teòrica amb la qual ell treballi.
Mira, només una anècdota. Estàvem buscant un psicòleg per un alumne nostre i amb la psicòloga de l'escola ens vam estar buscant un gabinet que l'atenguessin, i un dels factors que teníem en compte era l'orientació, no? Aquest no li aniria bé una orientació psicoanalista, potser necessitem més una orientació, en aquest cas conductista, o potser hauríem de... Saps? I crec que és com bastant fonamental.
Exacte.
Digues, perdona.
No em faltaria més, Jordi. És molt important tenir en compte aquests coneixements i saber a qui t'adreces, no? I què és el que tu busques. Tot el que és l'orientació psicodinàmica, i ara vull demanar disculpes perquè per explicar això és una mica complexa.
Endavant, els nostres oients són fantàstics, no pateixis.
No, dels oients no dubto, dubto més de mi mateixa, perquè quan no és la teva pròpia orientació has d'anar una miqueta amb més de compte, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, bàsicament, el psicoanàlisi el que podem dir és que es fonamenta, el seu origen són totes les teories que va desenvolupar en Freud, val? Llavors, aquelles teories van tenir un valor incalculable, molt important.
Sobretot generatiu, no? Deixa'm, va generar el món de la psicologia, en certa manera.
Exacte. I li va posar una importància, un lloc en el món, no?, per dir-ho d'alguna manera. El que succeeix és que els coneixements que en aquells moments hi havien del sistema nerviós central, doncs no tenen res a veure amb els coneixements que actualment tenim, no? I, per tant, les teories més psicoanalítiques, que bàsicament es centraven en el procés de creixement dels nens i en el procés d'haver-los d'educar, a generar algun tipus de trauma amb la relació amb els pares, i que llavors s'havia de fer un procés d'anàlisi, d'introspecció, per identificar aquest trauma, aquesta dificultat intrapsíquica que tenia el subjecte. Ara és un enfocament que, si ens centrem més en el que deies de les posicionaments més cognitiu-conductuals, són radicalment diferents. En quin sentit? I a veure si així ja em sé explicar. Hi ha una cosa que a mi és la que sempre els explico a les famílies, perquè crec que és la més rellevant, no?, la que ens orienta. En el món de la ciència i la psicologia, que, com tu molt bé dius, té un component de les ciències socials, no?, per la sensibilitat cap a les persones i els entorns, com et deia, però que alhora està vinculada a les ciències de la salut, tot el que són les ciències de la salut, per la manera de treballar, hi ha una cosa que se'n diuen les guies de la bona pràctica clínica. Aquestes guies de la bona pràctica clínica el que ens venen a dir és orientacions per tots els professionals de la salut sobre la manera d'entendre els problemes, les dificultats i els tractaments que han demostrat eficàcia, que han demostrat que són eficients i que integren el coneixement de la ciència. I, per tant, les persones que desenvolupem intervencions més cognitiu-conductuals, que no ens centrem, com et deia, només en la conducta, sinó també en les emocions, el pensament i l'entorn, el que intentem és fer pràctiques que han demostrat la seva eficàcia. No anirem a fer interpretacions, que és una mica més a l'àmbit del psicoanàlisi. Anirem a recollir dades el més objectivables possibles, farem processos d'avaluació i, com molt bé deies tu, intentarem posar nom. Perquè el posar nom el que ens garanteix és que tot el coneixement acumulat per aquell nom nosaltres en podrem fer ús. Que, evidentment, llavors el farem de manera individual per cada cas i cada persona, que cada realitat és diferent. Però si jo sé que per un determinat trastorn hi ha una sèrie de coses que funcionen, doncs intentaré aplicar aquestes coses que funcionen de manera personalitzada en el cas concret amb el qual em trobo. M'he explicat?
Perfectament. Sí. Molt bé, molt bé. Ara, l'altre gran dubte, diguéssim, que voldria que exorcisséssim, no?, conjuréssim, és el concepte que es fa servir molt sovint i que de vegades no sabem de què estem parlant, no?, que és el que en psicologia en dieu els trastorns. Uns quants coneguts, no?, el top 10, el TDAH, no?, el trastorn del dèficit d'atenció amb hiperactivitat o no, el trastorn que aquest és molt, molt inquietant, desafiant negativista, no?, després tot el trastorn de l'espectre autista. Explica'ns primer, abans d'entrar en el detall en la mesura possible, què entenem per trastorn?
Mira, això m'encanta que m'ho preguntis, perquè és la primera cosa que hem d'entendre, no? Moltes vegades a la gent li fa por l'etiqueta d'un determinat trastorn i els pares el que et diuen és que no volem que l'etiquetin, no? Clar, això li estem donant una excepció negativa en el sentit de el prejutjarem, no? Quan, com tu molt bé deies, el posar l'etiqueta el que ajuda és a comprendre aquell nen, no? Llavors, la paraula trastorn ve ja etimològicament d'allò que ens trastorna, allò que ens genera una dificultat, no? Per tant, en alguns trastorns sí que si apareixen sintomatologies, per exemple, en un trastorn psicòtic, no? Si jo estic amb una persona i ara estic aquí parlant amb tu i de cop a volta tu et poses a dir que hi ha peixets que volen i que els estàs veient, home, això no ens passa a les persones. Tots estarem d'acord que aquí ho hem de mirar immediatament.
Que alguna cosa passa.
Hi ha una al·lucinació, hi ha un deliri, i per tant això no ens passa a les persones. Aquests trastorns són molt fàcils d'entendre des d'aquest punt de vista. Però hi ha tot un seguit de característiques que en quin moment dius que és trastorn o quan no és un trastorn. Per exemple, el ser despistat, el tenir dificultats per concentrar-se. Tots potser un dia ens han deixat les claus, o tots potser un dia hem estat en una xerrada o en una classe i se'ns ha fet pesada i hem desconnectat. Però si això ens passa de manera puntual, però nosaltres després som capaços d'abordar els reptes que la vida ens posa sense dificultat, a mi ningú em podrà dir que jo tinc un trastorn per dèficit d'atenció. Ara bé, si aquestes característiques de la meva conducta el que m'estan generant és una interferència sostinguda en el temps, que em genera dificultats, que em genera problemes, que em limita les meves opcions de futur, d'integració acadèmica, social, de vida en general, aquí és quan hem de dir que llavors hi ha un trastorn. Vol dir que ens està trastornant la nostra vida. I això ha d'anar juntament, recollit, i quan fem els processos d'avaluació així s'ha de fer, en què hi hagi una sèrie de sintomatologia que està descrita en un llibre que es diu DSM.
O sí, el famós DSM, sí, sí.
Exacte, les classificacions internacionals de trastorns psicopatològics que ens ajuden a definir i a unificar el llenguatge de tota la comunitat científica i educativa, val? És a dir, de què estem parlant quan ens referim a això? A més, en quin nivell d'interferència? És una cosa greu, és una cosa moderada, és una cosa lleu? I, per tant, tot això és el que t'acabarà definint que hi hagi un trastorn. Que realment, si és un nen que és una mica mogut, però això no li genera problemes, perquè no es baralla amb els companys, perquè no l'han de renyar cada dia, i no l'han de castigar i no està afectant a la seva autoestima, aquest nen que és mogut, no li podrem dir que té un TDAH. Direm que té un TDA, que aquell nen, jo sempre poso un exemple d'un nen que m'estimo molt, ara ja és un adolescent i les coses han anat molt bé, gràcies a la intervenció i al tractament de mestres, família i professional, però era un nen que amb 5 anyets, quan se'n va seure a la cadira i movia els peus, i jo vaig dir, què et costa tenir els peus quiets? Jo li vaig preguntar això, tan simple, eh? Uh-huh. Et costa estar quiet? Saps què em va contestar? És que jo sóc molt dolent. Jo no li havia dit res d'això. Per què aquest nen ja tenia una imatge que era molt dolent? Sí. Perquè el nivell d'hiperactivitat i d'impulsivitat que tenia era tan elevat que des que anava a la guarderia, quan la seva mare el va buscar...
Sí, no havia sortit d'ell i havia estat revelat, no? Sí, sí.
Exacte. Els altres nens li deien, mira, avui el Marc no sé què ha fet, ha donat una empenta, ha donat un cop, la professora l'ha hagut de renyar. Doncs això més val posar-li nom per poder-lo ajudar, no per etiquetar-lo i dir que sempre està igual al Marc, no, per dir és que al Marc li passen aquestes coses i nosaltres hem de saber com ajudar-los. Per tant, quan hi ha tota aquesta interferència que fa que el desenvolupament de la meva vida normal tingui més dificultats del que em corresponen pel meu grup normatiu, pel meu grup d'edat, és quan llavors podem dir que hi ha un trastorn. M'he explicat, Jordi?
Perfectament, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Entrem una mica ja a parlar un per un, a la mesura del possible, dels trastorns més freqüents, que ens puguin ajudar més, no? Segurament l'estrella d'aquesta classificació seria el TDAH, no? El trastorn de dèficit d'atenció, que a mi sempre em queda atenció que de vegades és amb BAC i de vegades sense, no? Amb hiperactivitat o no. Defineix-nos-el així esquemàticament.
Mira, aprofito, ja que m'ho comentes, Jordi, per comentar que ara sempre es diu TDAH, sempre és amb H. Això de que era amb H o era sense H era una cosa de quan jo estudiava fa molts anys amb la classificació del DSM-3 i DSM-3-TR, que es deia trastorn per dèficit d'atenció en hiperactivitat o sense.
En el DSM-4 ja això s'ha superat, ja veig.
Exacte, i ara que ja anem pel DSM-5, absolutament superat.
Mira, m'havia descomptat, ja anem al DSM... Va, molt bé, molt bé.
Ja, ara ja anem al 5.
Així m'agrada, que avanceu. Molt bé, molt bé. Seguim, seguim.
Llavors, es diu TDA, que pot ser en predomini en dèficit d'atenció o en predomini en hiperactivitat o combinat. O sigui, després li posem un cognom, que és el que matitza si hi ha hiperactivitat, dèficit d'atenció, les dues coses. Llavors, la prevalència d'aquest trastorn amb els estudis està com a mínim entre el 5 i el 8%. Hi ha estudis que assenyalen prevalències una mica més altes. Val? Aquest trastorn el que vol dir és que és un trastorn del neurodesenvolupament. Els trastorns del neurodesenvolupament són aquells trastorns que la seva manifestació simptomàtica és conseqüència de que en la formació cerebral o hi ha hagut una immaduresa, un enlentiment, o hi ha algun tipus de disfunció. En el cas del TDAH, és un trastorn de tipus maduratiu. Això què vol dir? Que hem de deixar el nen i que ja madurarà? No, perquè mentre no madura, aquestes dificultats li estan interferint en el seu aprenentatge.
En el seu camí normal, sí.
Exacte, però el que sí hem de saber és que hi ha aproximadament un 50% de nens que els diagnosticarem a la infància i a l'adolescència que en la vida adulta ja no tindran el TDAH. I que, per tant, el repte és que mentre el tenen, mentre hi ha aquesta manifestació simptomàtica, el que hem de fer és ajudar-los a que puguin portar la vida el més normalitzada possible, fer una trajectòria acadèmica, tenir una bona autoestima, relacionar-se amb els seus amics amb tranquil·litat. Aquest dèficit maduratiu té a veure amb unes estructures que són les estructures del lòbul frontal, que és on resideixen les funcions executives, la capacitat d'atenció, de planificació, d'autocontrol, de gestió del temps, entre altres coses. Intento resumir.
Sí, sí, sí.
Llavors, quan hi ha un TDAH, el que hi ha és una immaduresa en aconseguir tot això. Una de les persones que més ho ha estudiat a nivell internacional, que és el doctor Barclay, ell situa que hi ha com un 30% de retard en l'assumpció d'aquestes funcions executives. Per tant, tu tens un adolescent, imaginem un nen de 13-14 anys que està a meitat de l'ESO i que tu ja esperes que sigui autònom amb el seu estudi. I no ho és. Llavors tenim algun professor, cada vegada menys, perquè cada vegada la comunitat educativa està molt més formada i, per tant, sí, les orientacions que dona són més encertades, però imaginem-se un d'aquells que no s'ha format prou i que els diu als pares: mira, ara ja és molt gran, vosaltres no l'ajudeu, no li doneu suport, que quan es doni la bufetada ja aprendrà. Doncs el TDAH no aprèn. Perquè no pot, perquè el cervell, aquelles funcions que t'ajuden a dir ara deixo de jugar per posar-me a estudiar, vaig a veure quin volum de feina tinc i quant temps haig de dedicar a cada una de les tasques, a aquell llenguatge intern que ens va parlant a nosaltres perquè ens puguem organitzar. El que si jo estic ara parlant amb tu no em distregui en qualsevol altre estímul, són coses que fa el nostre cervell. I perquè els pares retirin el suport, el cervell no ho comença a fer i, per tant, al retirar el suport el que fem és que aquell alumne fracassi. Aquests nens necessitaran més suport durant més temps.
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
L'hora del pati.
I seguim a l'Hora del Pati, al tercer bloc, parlant amb l'Esther Trepat, bueno, parlant i disfrutant amb l'Esther Trepat sobre el món de la psicologia, i ara estàvem ja entrant en el món dels trastorns. Esther, hem parlat de l'estrella, del dèficit d'atenció, però n'hi ha d'altres també que cada cop s'encén a parlar més, diguéssim, no? Un que a mi em sembla que és, i a més en algun cas diguéssim, hem tingut alguna informació al respecte d'això, és l'anomenat espectre autista, que ja amb la terminologia espectre suggereix que ja és, que és molt variat, diguéssim, no? Que és difícil d'agafar, diguem-ne, no? Difícil de calar. Explica'ns una mica el món de l'autisme.
El món de l'autisme és apassionant, perquè tot i que, com et deia, és un dels factors que en els últims anys hem acumulat molt més coneixement del que es tenia, continua amb grans incògnites, i amb grans incògnites per saber exactament on rau exactament. Sabem que és d'origen genètic, que hi ha alteracions genètiques, això és evident, que aquí sí que és una base biològica que està alterada en el funcionament cerebral, un funcionament cerebral diferent al que en diem neurotípics, el de la major part de persones, però és molt divers entre ells, com tu molt bé deies.
I a més, la prevalència ha augmentat els últims anys.
Mira, de manera espectacular.
És l'altre gran misteri, no?
Sí, perquè mira, les prevalences, jo vull revisant una miqueta, cap al 1970 estàvem parlant de prevalences del 0,04%. I en l'actualitat estem parlant de prevalències d'entre, segons els estudis, entre un 1 i un 2%. Però l'acceptació de que mínim és un 1% està més que consolidada. Val?
Per tant, és un creixement brutal.
És un creixement molt, molt important. I aquí es valoren diferents aspectes. Una part és que hi ha hagut molta més formació amb aquests trastorns, uns trastorns que s'han posat una mica de moda, per dir-ho d'alguna manera, i els professionals ens hem format, i quan et formes els detectes més. Però l'altre també és que hi ha hagut aquest canvi amb la concepció. Abans es parlava d'autisme i era moltes vegades associat a discapacitat intel·lectual i amb els casos més severs, que no hi havia adquisició del llenguatge. Val? Després es va començar ja a parlar dels trastorns d'Asperger, que eren ja persones que no tenien dificultats cognitives, que la capacitat intel·lectual estava dins de la normalitat i que desenvolupaven llenguatge. I després, amb aquest DSM-5 que et comentava, a partir del 2013, el que es va fer és incloure tant l'autisme que abans es parlava com l'Asperger, com els trastorns generalitzats del desenvolupament no especificat, amb una mateixa categoria. Llavors, perquè ens puguem entendre, quan parlem de que una persona té un trastorn de l'espectre de l'autisme, el que estem parlant és que tindrà dues dificultats bàsiques que han de ser-hi. Si no, no podem diagnosticar un autisme. Quines són aquestes dues dificultats? Doncs una és tot el que són dificultats amb la interacció social, amb la reciprocitat i amb la comunicació. Val? O sigui, tot el que té a veure amb el món social. Persones que els costa ser recíproques, que el seu llenguatge verbal pot estar limitat des de no tenir-lo a ser un llenguatge molt literal, que no entengui les sutileses, que no entengui les bromes, a que no sàpiga quina resposta ha de donar a aquelles preguntes que els hi fan les altres persones.
El que així popularment diem que no té el mòdul instal·lat del llenguatge figurat, diguéssim, no? Que tot és literal.
Exacte, és tot literal. Dius, em pots passar la sal, i et dius sí o no, però no et passa la sal. Val? O sigui, és aquest tipus de llenguatge més literal. Alguns altres, com et deia, més ni desenvolupen llenguatge, altres sí. Després, totes aquestes dificultats amb la comunicació i amb la reciprocitat els generen dificultats en l'establiment i el manteniment de les relacions socials. I tots nosaltres sabem lo important que per la major part de persones és el desenvolupament social. Però, a més d'aquestes dificultats amb l'àrea més social, han de tenir dificultats també en l'àmbit de conductes repetitives, patrons de conducta repetitius, interessos restringits, hipero- o hiposensibilitats. És a dir, tenim alteracions a nivell social que d'alguna manera ells acaben compensant necessitant sistematitzar molt més el món en el que viuen, perquè els costa entendre el món, les regles de funcionament, perquè té un component social molt important. Llavors desenvolupen rituals de conducta. val? Són persones que són molt més de rutines, que les coses s'havien d'anticipar, que poden tenir rituals verbals, que poden tenir moviments repetitius com estereotípies, que poden tenir alteracions sensorials, o sigui, dins d'aquest segon bloc de dificultats, com a mínim han de tenir dues dificultats de manera clara que s'afegeixen a les dificultats d'interacció social. I el concepte d'aspectes, perquè, clar, fixa't, des d'obtenir persones amb discapacitat intel·lectual a tenir persones amb capacitat cognitiva alta, des de no tenir llenguatge a tenir llenguatge, des de tenir moltíssims patrons de conducta repetitius amb moltes estereotípies i uns interessos molt restringits, en tenir-ne menys, no? Bueno, doncs tot això et dona la gran diversitat del món de l'autisme.
A vegades es cau també una mica amb tòpics, no? Això, penses que que els Asperger seran tots informàtics, seran genis de la informàtica, però podran interactuar amb les persones, només amb les màquines o aquesta mena de coses, no? Que són, òbviament, restriccions, però que tenen, com quasi totes les llegendes, un fons de veritat.
Clar, el que els passa és que les persones del trastorn de l'espectre de l'autisme, que estan dins de l'espectre, són persones que tot el que són relacions físiques, no? A entendre sistemes, els és molt més fàcil. Llavors sí que és cert que poden tenir unes habilitats per la informàtica o per la enginyeria que no tindran pel món social, però ni de bon tros vol dir que tots els enginyers o tots els informàtics tinguin característiques TEA, ni molt menys, no?
Òbviament,
ni tots els TEA tenen habilitats suficients per això, eh? A lo millor tenen altre tipus d'habilitat o altre tipus d'interessos.
Parla'ns també d'aquest altre trastorn que el nom té la seva gràcia, no? El trastorn desafiant negativista. És un trastorn, diguéssim, bastant descriptiu, diguem-ne.
Aquest te l'agraeixo especialment, perquè és un dels meus preferits, perquè vaig fer la tesi doctoral justament del negativisme desafiant, no? Mira, el TND, el trastorn negativista desafiant, és un trastorn que es caracteritza per nens que neixen amb un temperament més difícil de portar. Són aquells nens que des de que són molt petits s'enfaden amb molta facilitat, que no tenen una bona capacitat de tolerància a la frustració, que s'irriten, que els pares tenen la sensació que amb ells tot és una batalla. Que tot...
sempre estan enfadats.
Que no, que sempre estan... Més que sempre, que per qualsevol cosa es poden enfadar. Val? O sigui, no és que hi hagi un fons d'irritabilitat permanent, però els pares tenen la sensació que van sobre un camp de mines, en qualsevol moment pot esclatar. Li dius que se'n vagi a la dutxa i a partir d'aquí ja desencadena el gran número. Però un altre dia li dius que és que anem a sortir en bicicleta i li agrada anar en bicicleta, però en aquell moment et diu que no. Llavors tenen aquesta actitud de desafiar, que és molt divertida perquè a vegades els adults, els mestres, els pares, caiem de quatre potes i quan ens desafien així entrem en el joc. I llavors aquí el negativista és un no para.
Clar, és feliç, aquí... li dones canxa, no?
Clar, li estàs donant al públic que necessita i llavors en aquests nanos és molt important ensenyar-li als pares i als mestres el maneig que s'ha de fer amb ells, no? De no entrar a la confrontació, de tenir estratègies d'anar més al reforç, perquè a més són uns nens que si els castigues molt no serveix, perquè clar, del castig que tiren. A mi m'és igual, quan vols castigar, doncs castiguen. A fi de comptes ja m'ho treus tot. Quan això no és així, evidentment que els hi sap greu.
En una dimensió, diguéssim, més quotidiana a l'ensenyament, no? Una de les coses que sempre, quan algun prof ve a queixar-se, jo dic, mira, recorda't que l'adult ets tu. Diguem-ne que ell no és d'adult. No pots esperar que un nen en general es comporti com un adult i que el dipòsit d'expansió l'has de posar tu, diguem-ne, no?
Això és la màxima expressió amb els negativistes, perquè et tenen una habilitat per portar-te al seu terreny, no? Jo recordo els anys que estava de directora que ja sabia quan tenia un nen negativista amb quin professor em tindria dificultats, perquè aquest és més susceptible, una mica més xulet, no? Bueno, doncs amb aquests nens es piquen, amb aquests profes es piquen. En canvi, si li saps donar la volta, si no li fas cas quan no li has de fer cas, si el reforces, si li busques les coses positives que pot fer, aquest nen funciona millor. Les famílies pateixen molt amb aquests nens, perquè són les típiques famílies que se senten dir per part de molta gent...
I els heu educat malament.
Exacte. Sí, sí. El problema és que és un mal educat, i no, el problema és que ho posen molt més difícil amb l'educació, i llavors generen unes emocions en els pares que al final sí que són cercle viciós, no?
Perquè, clar... Mira, en això en concret, jo tinc experiència escolar que moltes vegades... tens un problema, diguem-ne, d'ordre públic amb els nanos d'aquest tipus, fins que pots parlar amb els pares i els dius, a veure, anem a veure junts com ho podem arreglar. No? És a dir, compartim aquesta dificultat en lloc de no venim a dir-vos el que heu de fer perquè el nen s'arregli. La diferència és capital, és absolutament capital.
És així. Aquí els pares necessiten convertir-se en uns experts, en el que en diem tècniques de modificació de conducta, saber quan extingir, saber quan no fer cas a la conducta, saber com reforçar, saber com premiar, saber com dialogar, saber com pactar amb aquests nens. Si no pactes, si no arribes a negociacions, bueno, estàs en una batalla permanent i que llavors els nens després es poden deprimir i llavors aquest trastorn pot evolucionar de manera negativa, mentre que si es tracta bé es pot reconduir de manera positiva.
Aquesta frase em quedo. Si es tracta bé, es pot reconduir de manera positiva. De fet, és, al meu entendre, és com un resum perfecte de tot el que ens has explicat. Malauradament, hem acabat el temps. Ha passat molt ràpid. Això és bon senyal. I sí que et voldríem demanar, Esther, que quan les pandèmies ens ho permetin, ens agradaria fer una segona part, una nova convidada, perquè ara ja sé, a l'estudi, si pot ser, doncs que ens acabessis d'explicar aquestes coses que em semblen tan apassionants i tan necessàries de conèixer, no només pels professionals, sinó per la gent en general.
Per mi ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres aquests temes que m'apassionen i que són el nostre dia a dia. Per tant, encantada, i quan vosaltres vulgueu, podeu comptar amb la meva col·laboració.
Moltes gràcies, l'Esther Trepat, doctora en Psicologia Clínica i directora de la Fundació Institut de Psicologia. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
I seguim a l'Hora del Pati, en l'últim bloc d'avui, que ens acompanya el Fernando Icobalceta. Bona nit, Fernando.
Bona nit.
El Fernando és enginyer industrial, havia treballat durant 40 anys a FECSA, però, a part d'aquesta vessant tècnica, és un amant de la literatura i de la poesia. Sabem, per exemple, que va crear a l'Espai Brossa una taula de poesia que es deia així, Amics del Brossa, i l'hem convidat perquè ens expliqui una mica aquesta experiència de la poesia i com poder aportar això en el món de l'ensenyament, diguéssim, no? Nosaltres sempre ens ha de preguntar als nostres oients la seva vinculació amb l'educació. En aquest cas, tu ets enginyer, però també poeta, i això ens acosta, no? Què seria per un enginyer que, a més, és poeta, l'educació?
Mira, és que l'educació, en realitat, la necessitem tothom. Tothom necessita l'educació. I això de dir que un és de lletres i l'altre
de ciències, sí.
Pues no, de ciències no va. I no va per això, perquè l'educació és una eina que serveix perquè un es pugui desenvolupar. L'educació neix amb nosaltres. I comença la mare, que és qui ens parla, que ens diu, que ens abacarona, que es banya, eh? Educar vol dir que ella transmet, que és la primera que ho fa, fa una transmissió de coneixements que són interessants i útils, depèn de l'edat, l'habilitat, el cant, i la parla, que ens facin... perquè nosaltres acabem sent un ésser humà civilitzat. No? La mare, que és la primera, el primer que fa és parlar-nos, ens parla. Amb què es parla? Es parla la seva llengua, la llengua mare. Sí. I tot això suposa una transmissió que del present, perquè ella sap fins al present. I no pot dir coses, però a més podries fer... No, sempre la mare et diu el que està passant. Això ho diu. I nosaltres, els fills, són els que ja faran.
O sigui que el futur es fertilitza en el present de la mare quan s'adreça, no?
Sí, hi ha el professor de literatura. Jo, quan anava llavors a l'institut, jo tenia unes quantes matrícules, I eren de física, química, i de literatura. I em deia, com és que t'haig de donar la de literatura tu, si és de ciències? Dic, ah, no ho sé, perquè potser no són coses tan separades.
Això està clar.
Poder no, poder no.
El coneixement humà, al fons, és un i és la disposició, sí. Com podem transmetre aquesta importància de la poesia i la literatura als nostres joves? Perquè en temps de xarxes socials, en temps de jocs, potser s'estaria perdent la poesia. És veritat que hi ha encara el recurs de les lletres de cançons, diguem-ne, però aquella sensibilitat poètica, com la podem transmetre?
Sí, doncs pues mira, la pots transmetre donant a conèixer el que és la poesia i la literatura. Nosaltres coneixem les paraules, però les paraules treballen a casa de la poesia o a casa de la literatura, o a casa d'on sigui, eh? Llavors, el que s'ha de fer és llegir literatura, perquè hi ha llibres, molts llibres, que són amics nostres i estan esperant que els llegeixis, que tenen molta cosa dintre. I llavors, perquè els que vulguin doncs saber més, hem de dir-li, mira, hi ha aquest llibre, llegeix-el, i així li anirà entrant, s'entrarà de coses que no sabia, es trobarà més potent, i podrà també llegir poesia. Hi ha llocs on fan sessions de lectura de poemes, cada vegada més, ara està de moda. També escriure poemes, intentar escriure poemes.
Perquè, d'alguna manera, Fernando, quan parlem, m'ha agradat l'expressió, no?, dels llibres que són amics, en el fons, la literatura, la bona literatura, és aquella que parla de tu, no? O sigui, els grans clàssics són aquells que parlen de la condició humana. Jo tinc l'experiència personal que el meu pare es va morir quan jo tenia 4 anys i tenia una biblioteca, diguem-ne, relativament àmplia, no? I recordo que jo vaig anar, deixa'm-ho dir així, està mal dit, però deixa'm-ho dir així, vaig anar posseint la biblioteca del meu pare a mesura que anava creixent, no? Quan era petit llegia alguns llibres, després vaig créixer i em vaig llegir uns altres, després uns altres, i recordo un moment, diguéssim, bonic per mi, quan la meva biblioteca ja era més gran que la del meu pare, no? Que la seva herència s'havia convertit en una fertilitat present, diguéssim. I ara, diguem-ne, a casa tinc bastants llibres, diguem-ne, eh?
Sí, sí.
No quantifiquem, perquè no siguem de ciències, però tinc bastants. I l'experiència és que aquests llibres que tenia el meu pare em van anar dient coses a mi a mesura que jo estava disponible per sentir-les, sí, sí. No?
Mira, és que si... Per captar algú que es posi a llegir, algun fill, algun parent, algun, doncs li has de regalar algun llibre que tu creguis que li agradarà. I llavors ja es queda. A mi la biblioteca que tinc, doncs, puja. Jo, si no es compro un llibre cada quant, doncs no pot ser. I quan veig que és bo, doncs el reparteixo, me'l compro un a cada un dels fills, i etc. Vull dir, llavors ja tens un lloc on ser-ho. I això que em dius de la... et felicito, perquè hi ha gent que ve aquí i diu, però què fas amb tants llibres? Te'ls llegeixes tots.
No? Els llibres no només s'han de llegir, també s'han de tenir, eh? Han d'estar allà com una oportunitat que puguis agafar el moment que necessites.
És un amic que tens allà, sí. Al costat teu. I no, esclar... El filòsof aquell austriac, Wittgenstein, que parlava d'aquest tema i deia, els límits del teu món són els límits del teu llenguatge.
Està clar,
no aniràs enlloc si no saps parlar i tenir les paraules que has de dir. Exactament, no t'equivoquis de paraules, etcètera,
Certament, no? Si aprens paraules, converteixes la capacitat intel·lectual en intel·ligència. Et fas més intel·ligent, si aprens a parlar, millor. Ens queda un minutet, Fernando. M'agradaria que ens fessis, així molt ràpid, una definició del que és poesia, diguem-ne. Tots tenim a la memòria la famosa definició.
La poesia és una veritat que canta i commou. Vull dir, el que busca el que fa poesia és fa una unitat indissociable, vull dir, no la pots tallar, que hi ha una cosa misteriosa per dins, i ell ho sent i busca lo veritable fins a arribar a l'emoció. O sigui, el poema no és escriure i agafar les paraules una darrere l'altra, no. És buscar una veritat. Sempre es basa en veritats. Per això es diu que la poesia, el tanto la poesia, els poetes, no? Moltes vegades diuen, I llavors, lo important d'això és que quan fes un poema també fas una confessió pública, perquè després es pot llegir tothom.
Exacte. I comparteixes els sentiments amb els altres.
Exacte, llavors els sentiments els pots...
Fernando, hem esgotat el temps. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. T'agraïm molt això, l'humorada que ens tinguis ganes d'explicar-nos tot això. Moltes gràcies per estar al nostre programa, l'Hora del Pati. Molt bona nit.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Adéu. I acabem tot l'equip del programa. El Toni Huguet, el control de so, la Carla Xama i la Maria Elena Vélez a la producció, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Ens veiem, si Déu vol, dimecres vinent a l'Hora del Pati.